Valladolid.
Este partido tiene que estar orgulloso de ser auténticamente el único que de verdad ha hecho del auténtico progreso, que es la defensa del más débil, una bandera por encima de encuestas, por encima de conveniencias y por encima de cualquier interés particular.
10 i 4 minuts. Fins aquí el repàs de l'actualitat informativa d'avui dissabte. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 8 del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordenador, Carles Albarracín, a Cati Nicolau, en Nahuel Sibieski, a Eivissa, i en els comandaments tècnics, en Ivan López. I doncs, tots junts vos donant la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. La setmana passada, un pic que vàrem acabar el programa, vàrem estar comentant les maneres d'executar la gent al llarg de la història. Això va venir arrel d'una pregunta d'un oient. Això anava d'aquell càstig o condemna consistent en ficar una persona dins una bota, juntament amb un ca, un gall, una serp, una moneda. Les tiraven a la mà fins que morien per ofegament. Això sí, després d'haver-la apallissada, la persona. I d'allà, doncs, vàrem estar parlant i mos varen altres maneres de llevar-li la vida a qualcú d'una manera que podríem dir... Com podríem dir? Legal? Sí, supos que sí, legal. Perquè les lleis d'un indret determinat, el que fos, el que hagi estat, o malauradament, és que encara hi són, i doncs ho permeten. El cas que han citat i que la setmana passada ens vàrem demanar a qualcú, no em recordo el nom, per fer un treball per la universitat, i que ara em torno a recordar, s'aplicava pels casos de parricidi o d'assassinat de qualque membre proper de la família. Això eren els temps romans, com a mínim, des de segle segons abans de Crist, i aquí a les Illes, aquesta manera d'executar es va representar, com a mínim, fins al segle XVIII. Però a part d'aquesta que hem comentat, al llarg de tots aquests anys, d'aquests mil·lennis, s'han emprat diferents i variats sistemes, molt enginyosos. Bé, en Javier Crae, el cantautor, en aquell disc mític gravat a la Mandrágora, això ja ho parodiava, no? Escoltau la lletra, escoltau el que diu en Javier Crae.
És un asunto muy delicado el de la pena capital. Que además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento. Todas son dignas de admiración. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera.
El cas, ho deien Javier Crae, no? És que sempre s'han cercat sistemes per poder acabar en sa vida de qualcú, perquè realment ho som una mica bèsties. Bé, és que sempre ho hem estat. Però avui no mos volem anar massa enrere en els temps. No parlarem de sistemes romans, ni dels primers reis nostres d'aquí de ses illes, ni de s'inquisició, perquè hi ha multitud de sistemes que s'han emprat i que et segueixen emprant avui dia. Però el que volem és parlar de sa pena capital, de sa pena màxima, de sa pena de mort a sa nostra història més recent, a ses nostres illes, i podríem dir que gairebé fins abans d'ahir. El tema és una miqueta escabrós, bé, és molt escabrós, però real. En els més joves, com ara aquí en Sergio, això els hi deu quedar molt llunyà. Supos que sí, Sergio, no? Sí. Afortunadament, per jo, en aquest cas, també. Però no ho és tan llunyà. No està tan fora en els temps. Creieu-me, no és tan llunyà. I en ses penes de mort, ajusticiaments, abans he dit pena màxima, aquí, els companys d'esports entenen una altra cosa. És el que anomenen el penalti en el futbol. Jo no sé per què és això, la pena màxima. La pena màxima seria més bé que te llevessin, o sigui, que te traguessin del partit amb una targeta vermella, en el porter, per exemple, o que t'anul·lessin un gol per un penalti. Bé, crec que ara he deixat clar que no m'agrada massa el futbol. Però, perdoneu això, però deia que abans, en les penes de morts, ajusticiaments, hi ha tot tipus d'opinions. Hi ha qui pensa que és horrible, hi ha qui pensa que està justificada, hi ha qui pensa que segons quins casos. I aquí, a Font de Misteris, evidentment no ens posicionarem perquè no cal. Carles, podries explicar bon vespre què hi estudi referit a si sa gent està o no a favor de sa pena de mort en funció de com se planteja, o millor dit, del que un pensa amb anterioritat a sa qüestió, no?
Molt bé, bon vespre. Primer voldria afegir que la majoria de qüestions ètiques es basen en resoldre o en detraçar les línies convencionals, uns límits que malauradament sempre estan disposats seguint criteris culturals, això ho estem veient ara amb el tema de l'avortament, i aquesta gradació capritxosa la podrien resoldre emprant la ciència com a eina fonamental. Però això fa moltíssima por i no sembla que ningú estigui disposat a cedir una part de la seva història personal per deixar-la en mans d'un cos tan escèptic i fred com és la ciència. En aquest sentit, està clar que les neurociències podrien afinar molt millor les nostres convicions morals, però segur que ningú de nosaltres mai ho veurem.
Estic notant un cert to irònic.
Doncs sí, perquè dic tot això? Doncs perquè a finals dels 70, que és el que tu me preguntaves, es va realitzar un experiment que demostrava, de totes, que tothom estem esbiaixats per les nostres idees preconcebudes. A l'estudi en qüestió va reunir un gran nombre de partidaris i detractors de la pena de mort, que se'ls va mostrar dues proves sobre el suposat efecte dissuasiu de la pena capital. I una altra evidència estadística que demostrava absolutament tot el contrari. I què va passar? Doncs que alguns no van trigar gaire a aduir defectes de forma en les proves que anaven en contra de les seves idees i no van apreciar aquestes mateixes errades en les proves que les recolzaven. Total, que al final, com era de preveure, els participants no van fer cap tipus d'avaluació objectiva de les dades, sinó només es van fixar en si les dades validaven o no les seves opinions personals.
Pareix molt interessant. Podries donar-nos qualque exemple per acabar d'aclarir-ho?
Doncs mira, si imaginem-nos un adolescent que mata qualcú, gairebé tothom estarà d'acord que és lícit que entri a la presó, o si més no, que pagui davant la societat d'una forma o d'una altra. Però què opinaríeu si sabéssiu que realment, que fins als 25 o 27 anys no són persones com cal, perquè evolutivament l'àrea que està implicada en tot allò que coneixem com a més humà, des de l'ètica, la responsabilitat, les emocions, l'impuls irracional, encara no està desenvolupada? Jo us ho dic. La nostra opinió no se modificaria un àpex. El nostre parer dependria exclusivament del nostre entorn i d'allò que hem pensat sempre. No resulta veritablement trist, això?
Bé, aquí ara podríem comentar-ho, podríem entrar a debatre, no? Aquí has parlat de qualcú de 25 o 27 anys, però també podríem parlar de quina edat mínima per a ser justiciat com a justici, o com ho fan a altres països del món. Potser ho podem deixar per un altre dia, sí, ho deixem per un altre dia perquè m'estan mirant com dient aquí se pot liar una grossa. Val, sí, és vera, molt bona observació, Carles.
Els telèfons que no són lliures, sempre depenem de l'entorn.
Efectivament, d'unes dades que són massa subjectives pel que hem viscut, no? Un poquet. És interessant. De totes maneres, estem a Europa, i Europa, la pena de mort, fa molts i molts d'anys que està abolida, com també ho està a Espanya. O tal vegada no fa tant.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Bé, tots tenim clar quan es va abolir la pena de mort en el nostre país, no? Va ser, lògicament, a la Constitució de 1978, i allà varen decidir que no estava bé, que fora, que tots tenim dret, com no, a la vida. Això surt a l'article 15 de la Constitució espanyola.
Constitució espanyola, article número 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Val, i d'allà tenim que des de la Constitució espanyola de 1978, en temps de pau, no hi ha pena de mort. Però què passa amb els temps de guerra? Idò, aquesta llei, o norma, o com es digui, va ser suprimida en la firma del rei i la publicació en el BOE dia 28 de novembre de 1995. Sí, 1995. No fa res. Fa més de 20 anys que a Espanya està abolida la pena de mort.
Bulletí oficial de l'Estat. BOE, número 284. Artículo primero. Objetivo y fin. Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra.
Fa menys de 20 anys, i diu, queda abolida la pena de muerte. Pareix que parlem d'un altre estat, d'un altre país, d'un altre lloc, llunyà. I no, parlem d'aquí mateix. I de, si això vos ha sorprès, esperau una mica, perquè les nostres illes han estat tristes protagonistes d'històries que molt tenen a veure amb el tema d'avui. Execucions, condemnes, penes de mort, ajusticiaments. Ara mateix, just ara, tenc en jo aquí davant un diari groguenc, el diari Última Hora Domingo, l'edició que es va fer com a revista dominical, però de qualque manera fet en paper. Això és el número 1 de l'any 1, que per cert li he d'agrair en Jaume Ramis Belxou, que em va fer arribar. Jaume, moltes gràcies. I en aquest número 1, dia 2 de desembre de 1979, surt a portada que a les Planes Centrals hi ha un article de Històries per a no dormir, li posa com a encapçalament, i com no, ja podeu suposar de què es tracta. Parla del darrer condemnat a Mallorca pel Garrote Vil. Però, primer de tot, què és? Bé, què va ser, preferir pensar, el Garrote Vil?
Segons la quinta excepció del Diccionari Català-Valencià-Balear d'en Moll i en el Cové, el garrot és instrument de suplici consistent en una anella de ferro en què s'ofega el condemnat estrenyent-li el coll.
Bé, sí, això és la teoria. Però la realitat de Sant Giny crec que era molt, molt més bèstia. Borja, si un cas, fent un resum del que era a l'hora de ser realitat, no? La bestiesa aquesta coneguda com a Garrote Vil.
Val, bona nit. Sí, bestiesa, efectivament, és la paraula que et definiria trop. Bé, aquest mètode de pena capital, a la seva manera, diguéssim, evolucionada, que recordem que va estar vigent des de 1820 fins al 1978, consistia bàsicament en un collar de ferro que mitjançant un perm mòbil provocava la rotura del coll de la víctima. Si hi havia sort, aquesta forta pressió sobre el coll feia que se provocàs una hemorràgia interna i així el condemnat moria tot d'una. Però, per desgràcia, això quasi mai passava. La mort dels presoners solia arribar per ofegament. I un detall més, s'anomenava Garrot Vil perquè era la modalitat de garrot per la gent de més baixa escala social. En realitat, el mètode de mort era el mateix per tothom, però sí canviava la manera d'arribar en el patíbul. els que morien per garrot vil eren conduïts a la mort damunt un asa o arrossegats per terra. En canvi, els de garrot ordinari ho feien damunt un cavall i els de garrot noble sobre un cavall en què dir-hi tot.
Fa molta cosa, si a més pareix fins i tot que ha cachondeït, saps? És brutal. Més que res perquè no estem parlant de coses de fa 100 i 100 anys. Estàvem parlant dels darrers justiciats a les illes i, si un cas, ara anem a veure què ha trobat per les illes Pitiuses en Nahuel. Nahuel, bon vespre.
Buenas noches a todos.
Què tal, com estàs?
Bien, bien.
Així m'agrada. Escolta, has estat cercant el tema aquest un poquet dramàtic, lògicament, dels ajusticiaments. Què has trobat a Eivissa i Formentera?
Bueno, en Eivissa solo hubo un ajusticiamiento por Garrotevil y lo describe fantásticamente bien la periodista y escritora eivissenca Cristina Mandatur, más conocida como Cat, que lo relata en su libro Crímenes de Eivissa y Formentera.
Idò, si t'apareix, Nahuel, avui el tornarem a recomanar en el llibre de na Cristina Manda. Digue'm.
Fantástico. Bueno, el ajusticiado al que se le aplicó la ley especial de bandidaje y terrorismo se llamaba Antonio Riera Tur. Bueno, Antonio Riera, como es normal en Eivissa, se le conocía como Porchillo, es decir, siempre se le pone un
mal nombre.
Exactamente. Y se le ejecutó por robar y matar a un vecino que volvía de San Miguel después de vender unos sacos de almendras. 20 pesetas y un lápiz le costaron la vida a dos personas.
Es que es lo que decíamos, es una bestiesa, pensa, es, no sé, el troc és desmesurat, no?
Me parece también, bastante, bastante desmesurado, sí.
I a Eivissa, més casos, Formentera, crec que no n'han trobat cap, més casos a Eivissa que haguis trobat?
Bueno, es que en Eivissa, tal y como también relata Cristina, no moría nadie desde hacía 60 años. El último que fue ajusticiado hasta que fue Porchillo condenado a Garrotevil fue un tal Laifa que en 1888 asesinó a su suegro asestándole una puñalada por la espalda. El juicio se ofició en Palma, pero se ejecutó la sentencia en Eivissa, concretamente en Portando. Y no sé, después de Porchillo, pues también hubo un ajusticiamiento más en la isla, que fue el último del que he recogido datos. Y en 1952, un soldado, Cristóbal López, que estaba aquí, creo que haciendo la mili, no puedo asegurar este último dato, pues abandonó su guardia en Puig des Molins con un mosquetón y 10 cartuchos. Y bueno, se decía que había discutido con un payés y al que presuntamente el asesino le había robado el dinero. El soldado fue detenido y poco después confesó su crimen. Su pena, pues, un pelotón de fusilamiento. Es decir, no se le ajustició por Garrotevil.
Vale.
Pero bueno, no sé ni siquiera si es peor así.
No, desde luego. Avui no parlarem dels que han estat afusellats. Malauradament també n'hi ha massa, no, hi ha una exageració. Tampoc entrarem, perquè només això donaria per fer una bateria de programes amb el tema de la guerra civil i les conseqüències que va tenir la guerra, però en aquest cas darrer que has dit va ser que va assassinar per
no,
a un
este
pallar.
Caso, exacto, no,
efectivament.
Caso, no tiene motivaciones ideológicas, fue simplemente porque se encontró el tipo
que
había abandonado su guardia y después
va matar qualcú.
Confesó su crimen a las autoridades y bueno, y se la justició por eso.
Interessant. Moltes gràcies, Nahuel, perquè has deixat clar que també al Manco, a les altres illes, com pot ser en aquest cas Eivissa, sí que ha hagut ajusticiaments, no? Morts legals, per dir-ho de qualque manera. Menorca, que ho vàrem estar comentant ahir, jo tampoc he trobat res, no tinc constància, Nahuel, de ningú que fos agarrotat, no sé si diria així, a Menorca, però molt interessant la teva aportació, Nahuel. Moltes gràcies.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Cuida't. Adéu. Que estem parlant de gent, de persones que varen morir no fa tant, no? Abans he citat aquest diari groguenc, aquesta última hora de l'any 1979, deia: Tudurí, Garrotevil per a un triple crimen,
i té uns dibuixos explícits, textos morbosos, els tenc aquí davant, d'uns fets que varen succeir fa d'haver 60 anys. Un fuerte olor alarmava a los vecinos. Seran animales muertos. Perquè aquell diari narra els fets succeïts de manera explícita, no? En detalls. Parla dels assassinats, dels escorxaments, com el se va escorxar, com el se va matar, que després els va cremar. Bé, ara això no crec que sigui el moment. Ja si un cas ho tractarem a un altre programa. Però en resum, és que el darrer justiciat a Silla de Mallorca va ser per un botxí castellà en el pati de la prisió provincial de Palma el dia 21 de febrer de 1951. Un altre dia parlarem del crim, ja ho he dit. Però aquí estem amb el curiós del tema, perquè tots coneixem el nom del darrer agarrotat, el menorquí Tudurí. Però dels altres no saben res, perquè un parell d'anys, tres, abans, també per garrot, a la prisió dels Caputxins, es van dur per davant a dos lladres que, tot això es suposa, no? Presumiblement, varen matar d'un mal cop a l'amo de la casa on varen anar a robar. I com que varen dir que l'arma estava empleada pels carabiners o pels militars, se'ls va fer un consell de guerra i tots varen ser condemnats a mort. Però d'aquest Ribas i d'en Trobat, que aquests eren els seus noms, ningú se'n recorda. I també hi ha qui diu que va ser un càstig. Per allò, de qualque manera, va ser una mort exemplar. Però és possible això de matar de manera exemplissant? Com a exemple de què? No ho sé. No ho sé. En quant a l'estat espanyol, el darrer agarrot va ser, aquest sí que tots ho sabem, en Salvador Puig Antich. A més, amb ell, de vora d'ell, va morir un altre del que també gairebé ningú se'n recorda. Però, primer, parlant de recordar, recordarem el cas d'en Puig Antich, perquè va ser un cas que va tenir una gran repercussió. Jo crec que, Sergio, ho tens llest en això.
Sí, hola, Xema, bon vespre. Bé, la veritat és que l'execució de Salvador Puig Antich, com dius, va tenir una gran repercussió mediàtica, com ara veurem. Puig Antich, per la gent que no ho conegui o no recordi la seva història, va ser un anarquista que moria executat per el règim franquista després de ser jutjat i condemnat a mort per un tribunal militar, on va ser acusat d'assassinar a Barcelona a Francisco Anguas Barragán durant un tiroteig. Partits polítics, alguns col·lectius de drets humans, el Vaticà o el canceller alemany Brandt van demanar el seu indult. Puig Antich va passar el seu darrer vespre a la cel·la 443 de la presó model de Barcelona i va ser executat per garrote vil el dia 2 de març de 1974. El cas de Puig Antich generà molta polèmica, com acabem de dir. Això fou perquè Carlo Blanco havia mort recentment i es necessitava una espècie de cap de turc per mostrar fermesa contra aquells que ho havien fet. També hem de dir que la polèmica es va donar perquè, encara que suposadament havia mort una persona, la pena de mort ja es mirava al manco la resta d'Europa de forma estranya i llunyana. En qualsevol cas, com noi, Puig Antich va ser executat el 2 de març d'aquell any de 1974.
No hem d'oblidar, no hem de deixar de banda que en Puig Antich actualment tindria 65 anys. Recordem que no estem parlant d'aquells casos que els temps ha fet que s'oblidin, no? De fet, fa només un parell de mesos la germana d'en Salvador Puig Antich va anar a l'Argentina a denunciar el cas per tractar de reobrir-lo. Així que segueix a dia d'avui vigent. S'han fet en el seu voltant pel·lícules, obres de teatre, cançons. Ara, per exemple, se me'n ve un en el cap que va fer el grup Entartete Kunst per la pel·lícula Salvador. També en Lluís Jach, en Loquillo. En definitiva, segueix, com he dit, vigent a dia d'avui el cas. Però, igual que no hem d'oblidar que si Ferest va ser lo del jove anarquista, no sabem ben bé què opinar d'un altre que va ser executat gairebé a l'hora, no? En el mateix moment. I és un cas que, a més, està rodejat de misteri. És un cas sorprenent d'un ajusticiat, no? És molt estrany, molt. Borja, si vols.
Sí, la història de Heinz Chez, nascut a Polònia, se suposa oficialment, és certament un cas estrany, si bé no ho pareixia en principi. El seu resum, tal com recull el diari El País a la seva edició de dia 24 de febrer de 1984, diu així: Heinz-Chez estaba acusado de dar muerte a un suboficial de la Guardia Civil, que le descubrió cuando se disponía a robar en un bar. La historia de Heinz-Chez comienza cuando pasa clandestinamente la frontera española por Portbou. El segundo capítulo de su peripecia española se sitúa en una casa de campo donde roba una escopeta de caza. El 20 de diciembre de 1972, con la arma oculta bajo la ropa, entra en un bar de la urbanización Cala de Oca, en Tarragona, con ánimo de robar. Casualmente entra en el bar el suboficial de la Guardia Civil, Antonio Torralbo Moral, quien sospecha del polaco y le pide la documentación. Al asustado Heinz-Chez no se le ocurre nada mejor que disparar a bocajarro, dejando muerto al Guardia Civil en el acto. A las pocas horas del suceso, Chez fue detenido en la estación de ferrocarril de Amela de Mar, Tarragona, y se le ocupó la pistola que había arrebatado al suboficial, encontrándose en las inmediaciones de la vía del tren la escopeta asesina. Per això, i conforme en la llei vigent, Chez va ser condenat a mort a garrot i la pena se va fer efectiva, com ja heu mencionat, quasi en el mateix temps que la de Puig Antic, a les 9 del matí del 2 de març de 1974, i a mans, a més, d'un botxí que mai havia matat ningú. I aquí és quan comença la polèmica i el misteri. Chez va confessar que era un assassí, però aquest dels advocats defensors que va tenir van fer res per intentar salvar-li sa vida. En primer lloc, hi havia un militar d'ofici, Rafael de Montemayor, que no era advocat perquè la legislació castrense no ho exigia. De fet, el propi Montemayor va arribar a dir en una ocasió que per un cas així no era necessària una gran preparació.
Dóna molt que pensar això, no? És a dir, dóna la sensació com diguent...
Que no li importa
tot,
gaire.
O que tot ja està fet. Vull dir, ja ho hem determinat. No ho sé, és una... Si realment aquest senyor va dir que no feia falta una gran preparació i aquest altre senyor va acabar mort, carai. Segui, perdona.
Bé, l'altre va ser un civil de nom Jordi Salvà, que va ser, imagineu-vos, l'escena, convidat a la barra d'un bar a participar en el cas pel propi jutge instructor, amb la promesa de que en els polonès només li caurien 30 anys. Salvà, que feia relativament poc que s'havia licenciat, va acceptar, però el resultat no va ser, òbviament, el que li havien promès. De fet, després de sentir la sentència a mort, Salvà ni tan sol va fer un al·legat. Bé, ell en realitat va dir que sí, però aquest document no existeix. Pareix que no existeix.
No, és que per molt que se cerqui, de cada pic és pitjor, no? A més, en la figura d'aquest Chez hi ha un altre problema, un altre misteri, que és la seva identitat. O sigui, mem, explica quin va ser el problema que hi havia amb el seu origen.
Efectivament. Encara que soni estrany, per ventura per nostres oients, Heinz-Chez no era Heinz-Chez.
Ja començant bé.
M'ho explicaré. Chez era en realitat un ciutadà alemany, de la que després seria la República Democràtica Alemanya, i nomia en realitat George Wenzel. Va intentar fugir del seu país en tres ocasions, en 1964, 1967 i 1970. Finalment va ser detengut a Espanya en 1972 amb un passaport fals. En el document deia que era de Polònia i que nomia Heinz-Chez. I va dir, a més, que no tenia família. Això se va demostrar que era completament fals quan, 4 mesos abans de judici, va arribar a Espanya un informe de l'Interpol que afirmava rotundament que Chez era en realitat Wenzel, que era alemany i que sí tenia família, mare, dona i 3 fills. I a més, l'informe incloïa la direcció familiar. I el govern espanyol, a pesar de que aquesta informació era Vox Populi entre les altres esferes, va callar.
I per què degué callar? Vull dir, quin motiu podria haver al darrere?
Aquesta seria la gran qüestió, no? En aquells darrers dies de franquisme només quedaven 3 condemnats a mort: Puig Antic, Chez i un guàrdia civil que havia matat en el seu superior. Aquest, sense que estigui també gaire clar el motiu, va quedar exclòs de la pena de mort i per tant només quedaven 2. A ús del món, Puig Antic era un criminal d'estat i perquè l'opinió pública no protestàs massa se va pensar que juntament amb ell se matàs o un criminal corrent, que en aquest cas seria Chez. Així intentarien per ventura demostrar que la justícia era igual per tothom, igual de bèstia, se pot afegir. I per què no se va fer sobre la verdadera identitat de Chez? Idò, perquè si era polonès no hi havia cap problema, perquè les relacions diplomàtiques entre Espanya i Polònia no van començar fins a 1979, mentre que sí que eren freqüents en les dues Alemanyes. Si s'hagués revelat que Chez era un Wenzel en realitat, per l'altura s'hagués muntat un gran conflicte diplomàtic.
Bé, no diré res. Del Cardenchez també va haver la seva resposta popular i va ser en aquest cas per part dels Joglars, el grup. Els Joglars, quan estava en Boadella, en Albert Boadella, varen fer una peça teatral que es deia La Torna, que va ser objecte precisament d'un consell de guerra, i això que en Franco ja era mort, no?
Sí, de fet, hi ha una escena, si no vaig errat, en què els jutges sentencien a mort en Chez mentre se mengen una paella.
La sentència me pareix que sortia quan ja havien acabat la paella i anaven ben tocats, saps? La peça me pareix que era així. En qualsevol cas, no és més que una peça teatral, però significativa. I poc després, no sense abans pegar els darrers mortals cops, mai millor dit, la pena de mort és abolida. I aquí vendria una altra cosa. Ho heu pensat mai? Què passa amb els botxins, amb els verdugos? Aquelles persones que tenien la seva manera de viure en funció de l'existència de la pena de mort? Gent que tenien com a modus vivendi executar en els condemnats a mort mitjans, es faria sistema del garrot vil, els altres ajusticiats eren mitjans fusellament, i això normalment se feien números de la policia armada o de la Guàrdia Civil, però aquí parlam dels botxins del garrot vil, gent com el protagonista de la pel·lícula El Verdugo, en escenes que ens poden semblar absurdes, i més avui dia, no? Una escena com aquesta que han preparat un tall sonor, si no m'equivoc, Ivan, si vols.
José Luis, ¿qué pasa?
¿Qué dice?
¿Qué pasa? ¿Qué es?
Ay, padre, que le avisan que tiene que ir a matar a uno.
Calma.
Ay, Dios
calma.
Mío, qué desgracia. Y esto nos pasa ahora que vivíamos tan felices.
Calma.
No llores, no te preocupes. Ahora mismo presento la dimisión. No llores.
José Luis, no has comido nada, niño.
Ven acá, dame el papel.
Yo dimito.
A dimitir siempre hay tiempo. Si dimites ahora, perdemos el piso. ¿Y dónde vamos a ir?
A la calle.
Hombre, por Dios, no hagas caso, que lo indulcan. La de viajes que he hecho yo en balde. Además, tú te presentas, que no llega la gracia. Saludas muy finamente y te vas.
No, 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 yo no voy a saludar.
Carmen,
a ti, no.
Convéncele, por Dios, y que piense en su hijo.
Mi vida, tiene razón. Si quieres dimitir, pues dimite, por mí no te preocupes. Ya nos arreglaremos de cualquier manera. A mí no me importa volver a coser. Ya. Ahora yo creo que ir, por lo menos debes de ir.
Sí, claro.
Además, tendrás que devolver lo que has cobrado.
Sí, lo devolveré.
Sí, a ver, ¿cómo? ¿De dónde? A ver.
¿Pero qué quieres? ¿Que sea un asesino?
¿Y en dónde es?
Yo qué sé. Es en Palma de Mallorca.
En Palma de Mallorca. Mallorca. Allí no he actuado yo, si no te daría una tarjeta.
Berlanga, és impressionant en Berlanga. I aquesta escena que fins i tot mos fa somriure, perquè és realment una escena tragicòmica, no? A fi de comptes, representa una situació que pareix que podria ser verídica, si la pensam. A part de que l'acció, en manco una part de l'acció de la pel·lícula, succeeix realment a Mallorca, varen venir a les nostres illes a gravar. A més, a la pel·lícula d'en Berlanga surten ciutadans de les nostres illes que varen ser alguns contractats com a extras, com a figurants, i també actors, com el nostre xef Fortesa. I l'acció d'aquesta pel·lícula va ser principalment a Palma i també crec que a Manacor. I dic lo de Manacor perquè pot semblar una miqueta de presagi, perquè a Manacor tenim un cas també que podríem denominar el cas d'en Antonio López, però per lo que me diu Ivan, abans de recordar-ho, farem la primera aturada publicitari i tot d'una seguim aquí a IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio a Calvià 92.7.
Hi ha moltes formes de comprometre's i a TIRME sabem com fer-ho.
A TIRME ens comprometem amb l'eficiència i professionalitat a solucionar un problema de tots, a ser una referència internacional, a conscienciar amb responsabilitat, per un futur sostenible, a cuidar i respectar Mallorca, i també a compartir-ho amb tu. A TIRME estem orgullosos del que feim. TIRME, orgullosos del que feim.com.
Descubre los secretos del entrenamiento funcional en Mega Sport. El viernes día 7 a las 12, a las 3 y media y a las 7 y media, David Pozos dará clases especiales de Megacross y Step. Y el sábado 8 impartirá una formación. Entérate de todo entrando en la web megasportcentre.com con la garantía del grupo Cursac Ocio.
IB3 Radio, a Capdetera 96.4.
A IB3 Radio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Continuem a Font de Misteris i estàvem amb una d'aquestes històries estranyes, curioses i molt probablement verídica. Tal com m'ha arribat jo, quan jo l'he recollida, la contaré. Supos que hi ha part de llegenda urbana, però aquí la tenim. A veure, un pit va ser abolir de sa pena de mort els executors, aquells que havien de girar el pen fatídic que havia de rompre el coll i ofegar fins a mort en el condemnat. I de aquells homes es varen quedar sense feina, varen ser jubilats, no sé si en pensió o sense pensió. I normalment eren homes humils que l'únic que esperaven al llarg de la seva sombria, no?, vida laboral, és que mai els hi arribés el fatídic certificat del ministeri on li deien que, segons el reglamento, tal dia, a tal hora, havien d'anar a complir en la seva feina. Això ho hem vist, això, en el verdugo. I de un pit jubilat, un home sense destinació fixa, decideix anar a un lloc on ningú el conegui, on pugui passar desapercebut sense que ningú no el pugui relacionar amb el seu gris passat. Va en aquesta ciutat i viu com a mendicant, viu del que li donen, viu, malviu, passant els dies en el carrer. De tant en tant demana qualque cosa per poder regalar juguetes en els nins i nines de les famílies, també humils, que bonament l'han acollit. M'han dit els testimonis que probablement estava alcoholitzat. Estava convertit en un pobre desgraciat. Vivim malvivint, tal vegada fent la seva penitència per una vida plena de dolors. Fins a 20 morts a Garrot se li atribueixen. I d'aquest senyor es creu que va morir aquí, a Manacor, l'any 1996. Diuen que va tenir una d'aquelles macabres també casualitats de sa vida. Hi ha qui diu que va viure com a veïnat anònim de sa darrera novia que va tenir el seu darrer ajusticiat. El seu darrer ajusticiat va ser en Salvador Puig Antic, i el seu botxí, el seu executor, va ser en Antonio López, que va acabar els seus dies mendicant a Manacor, a Mallorca, a les nostres illes.
Ignite the dead leaves of deception.
Preparant aquest programa, lògicament, hem hagut de consultar llibres, hemeroteques, internet, i m'ha semblat horrible, sense cap tipus de pal·liatius, aquelles imatges de sa màquina, com l'anomenava el botxí Antonio López. I de aquestes imatges de sa màquina matant en patiment en el condemnat, i tot ple de gent observant aquella escena. I parlant de bestieses i d'espectacles, en Carles me va contar un sistema que jo personalment no coneixia.
Sí.
Que és molt curiós, és una mena de condemna a mort, aquesta sí és antiga, però no sé com denominar-la, artística, musical, no ho sé. Carles, conta-la si vols.
Bueno, la història té la seva gràcia, per lo paradoxal del tema. Al·ludeix a una idea dominant a tota la cultura grega antiga, que és que la música ens hem d'aproximar amb ella a través d'un gran patiment i sofriment. Doncs resulta que un tal Perillus no se li va córrer una altra cosa que fer una gran ofrena al detestable tirà d'Agrigent i construir un gran bou de bronze 8 per cuinar a poc a tot aquell que conspireix contra el regne. No sabem molt bé si l'escultor va voler empatitzar amb el tirà o si realment era del mateix rotllo, però el cas és que li va afegir unes petites obertures al nas perquè els gemecs sonessin a modo de flauta a la part que deu una bona tortura, un canalla total, el tio. Total, que Falaris, molt conegut per el seu sadisme i crueltat, no va poder resistir-se per molt temps a gaudir del seu regal i tot d'una va tancar l'escultor en els seus budells per a comprovar la seva eficàcia. La moralitat de la història és que al final qui col·labora amb idees malvades acaba sent víctima també de les seves pròpies estratègies. Evidentment, Falaris va morir de la mateixa forma quan va caure el seu govern a mans de Telèmac, que no és el fill de, que no és el fill d'Ulisses, és un altre.
Un altre Telèmac. Bé, coincidència desnom. Bestiesa, a fi de comptes, no? Perquè, clar, estem en lo de sempre. Un espectacle, el patiment dels altres com a espectacle. Però, clar, això que mos ha contat en Carles, han passat molt d'anys i ha quedat perdut en els temps. Avui dia, això en els països civilitzats no deu passar, està clar. Ah, no, perdoneu, es passat mes de gener, Estats Units, Ohio, segons el diari El Mundo, 16 de gener de 2014.
Ohio agotó sus reservas de inyecciones letales convencionales en septiembre, al igual que ya había ocurrido en la mayoría de los otros 31 estados que aplican la pena capital en Estados Unidos, lo que les obligó a probar nuevas combinaciones.
Bé, això, un moment, et suposa que seria per millorar sa condemna, menys patiment. Una cosa es condemnar a mort i l'altra és l'altra, no? Com va anar això?
Unos 4 minutos después de recibir la inyección letal, Maguire empezó a jadear, luchando por respirar y emitir sonidos de asfixia mientras apretaba su puño izquierdo durante al menos 10 minutos.
De veres, no ho trob lògic. De veritat, vol dir que ningú no sap de cap mescla de productes que matin a l'instant? Quin espectacle, no? I sí, ho he dit espectacle, perquè allà també hi havia espectadors, mirant com aquell home patia, com la seva darrera angoixa es feia patent en aquell cos d'un pobre desgraciat. Jo personalment, sincerament, jo això ho somiaria, tindria mals sons, no? Supos que també els hi va passar qualque cosa semblant a tots aquells que hi anaven a veure execucions, gent coneguda, Víctor Hugo, Pío Baroja. Però ja ben entrat el segle XXI en el conegut país de les llibertats i de la democràcia, el país que se suposa que està a l'avantguarda de tot, tenim que les execucions són, en el meu parer, un espectacle patètic i xapusser. Sempre ho dic, però pens que com a espècie, de veres, és que no avançam. Tornem ara a les nostres illes. Canviem un poquet de tema, sense massa, però. Ara faré una pregunta. Crec que hi ha 1.246 llicències de taxi a la ciutat de Palma. Quantes d'aquestes no existeixen? És a dir, tots sabem que són nombres correlatius, però hi són tots? Falta qualcú? Qualque número? I en aquest cas, per què? Idò sí, faltaven, no sé ara, però faltaven al manco dues. Una era la 13 i l'altra era la 6. Per què? Això ho he tret d'un exemplar de l'hemeroteca del diari de Mallorca, perquè aquí no mos inventant res, del diari del dia 29 de febrer de 1968. En aquells anys posa aquí que hi havia 478 taxis, li deien autotaxis, crec que encara se diuen autotaxis, i com a subtítol d'aquest article deia que els cotxes número 6 i 13 no existien. I avui dia, com deu estar aquest tema? Cati, ho has estat mirant en això que has...
Sí, Gemma, mira, he consultat en taxistes i sí, avui dia la llicència del taxi número 13 està activa. I te puc dir també que és una dona que la condueix. Bé, així com també t'ho puc dir que les demés llicències acabades en 13, com serien 113, 213, 313, etc., així successivament, també les poden trobar per mig avui dia.
Val. De ses 6 no s'averiguar res.
No.
Jo també ho he estat demanant a un parell de taxistes, fins i tot n'hi ha hagut que me varen dir que sí, però que no existia perquè no sabien es per què i que havia passat amb altres. No ho sé, podria ser interessant posar-nos en contacte amb l'Ajuntament i demanar-ho. Però, en qualsevol cas, hi sigui o no hi sigui, avui dia, el que podríem fer és viatjar en els temps. Anar a l'any 1965, quan un fet va commoure a totes les illes. Una petita, una nina, una boixa, va desaparèixer i va començar un cas dramàtic i funest. Li hem fet un seguiment, hem aprofundit, i, clar, com tots els crims, però aquest particularment, posa els pèls de punta. Dimarts 9 de novembre de 1965, titular del Diario de Mallorca.
Palma conmovida por el execrable asesinato de una niña de 7 años. Fue raptada el domingo por la noche y su cadáver fue hallado ayer en Calagamba.
I a mesura que un va llegint la notícia, un pot saber exactament el que va passar. La crònica és molt explícita, molt de detalls. Bàsicament, el que va passar va ser que hi havia uns nins que es trobaven a la pista de patinatge que hi havia a la Soledat, el barri que hi ha a Palma, i entre ells estava la nina Paquita Garrido, que tenia 6 anys d'edat. I un pot saber realment el que diuen les cròniques que va passar, perquè són molt explícites, molt de detalls, ja ho he dit. Bàsicament jugaven a l'anomenat escondite de prendes, era a les 8:30 del vespre, mes de novembre, vespre tancat, i hi havia un home per allà, duia una estona observant com jugaven els infants. Els nins, per tal de poder veure una mica, s'atraquen tres d'ells en aquest home per demanar-li mistos, no? I ell els hi deixa la capseta en la condició que la nina, la Paquita, se quedàs amb ell per tal d'evitar que fugissin els nins i no li tornassin la capsa de mistos. Però, quan els nins se van allunyar una mica, per seguir amb el seu innocent joc, aquell home, 35 anys, més o menys, alt, que són texans, jaqueta de pell, camia clara, i de va agafar amb braços a la nina i se l'endú corrent-sos, la fica dins un cotxe que semblava de lloguer i desapareix. Es confiava que això hagués estat una broma, una gambarrada de qualcú, una lliçoneta, no? Que la nina hagués estat abandonada un parell de carrers de distància i que no hagués estat més que això. Però, el matí següent, un quart d'hora abans de les 9, des de Calagamba, un veí avisa de l'horrible troballa d'un cos, d'infant surant per davant de lo que era en aquells anys el sanatori infantil Sant Juan de Dios. L'autòpsia va confirmar un tracte execrable, una mort violenta. Bé, no fa falta entrar perquè crec que tots sabeu en els que estic fent referència sense haver de dir res més. El pitjor del pitjor. I d'això, 6 anys. La policia, lògicament, es posa en marxa, comencen les investigacions, tota la societat, tant mallorquina com balear, com nacional, es fan ressò. Ningú no pot creure el que ha passat. La premsa fa amplis reportatges. Però, curiós, dia 10 de novembre de 1965, el Diari de Mallorca diu que les investigacions estan molt adelantades, però no diuen res més per tal de no interrompre precisament les pesquises, les investigacions policials. Només diuen que estan assenduïts a declarar multitud de taxistes. A la vegada, un funeral a Sant José Obrero, en totes les autoritats. Un funeral per aquella nineta que va venir de Múrcia i va ser brutalment ultrajada i assassinada a Mallorca, a l'illa de la Calma. Comença l'alarma social, creuen haver vist el cotxe de l'assassí a la plaça Major, paranoies, rumors, falses acusacions. Cada dia la premsa traient el terrible cas. Fins i tot es fa una col·lecta per tal de fer més lleugera la vida en aquella família humil, per tal d'aconseguir-los un pis. Bé, un altre dia, si un cas, aprofundirem en el cas, perquè ja no tenim massa temps, com sempre mos passa. Així que, resumit, passa un mes, poden aglapir en el suposat assassí. Era un taxista, bé, un empleat de taxi, feia un any que estava de taxista, era de taxi número 6, tenint la descripció, totes les dades, per cert, ja que hi som, aprofit per donar el nostre agraïment en el diari de Mallorca i a la seva hemeroteca. El cas és que agafen a l'assassí, ell va confessar el seu crim, Miguel Reinaldo Porlán, era el nom de la persona que varen tenir detinguda per terrible crim, que ell va confessar, i és tancat a la presó. Dia 25 de març de 1966 va ser judici i va ser sentenciat a la pena de mort. Les paraules del pare de la nina, que va ser cruelment assassinada, segons el diari de Mallorca, les paraules, dia 26 de març de 1966, varen ser:
si quieren hacer justicia, deben condenarlo a muerte. Sinvergüenzas como ese no merecen vivir.
Jo supos que a la vista del que va ser publicat, que en el senyor Agustín Garrido li degueren donar una alegria quan se sentenci va ser condemna a mort. Però just quan es va complir l'any dels terribles fets, el Tribunal Suprem va anul·lar la sentència de mort. Dia 8 de novembre, un any i un dia, quina dada més judicial, després de successos, va ser condemnat a 30 anys de reclusió major.
All must face the cold flame.
Preparant aquest programa, cercant la documentació, vaig tenir en les meves mans les dades de dos dels germans de la pobra nineta. De fet, vaig arribar a anar a cada un d'ells. Però jo volia saber, volia demanar-los què sentiren a casa seva quan anul·laren la pena de mort. Què pensaven de la pena de mort en si mateixa? Perquè no és el mateix opinar amb o sense causa o coneixement. Abans ho hem mig comentat, no ho hem volgut debatre aquí. Però aleshores, la realitat, quan estava a la porta, vaig pensar que no som ningú per haver d'anar a tocar els nassos després de tant de temps a ningú. Perquè crec que, diguessin el que diguessin, cadascú seguirà tenint els seus mateixos pensaments i les opinions que ja tenia abans, no? Ja ho ha explicat en Carles. Però, en qualsevol cas, penseu que un crim horrible pot justificar una altra mort? No ho sé. Aquest cas que he contat és dels menys justificables i que se podrien defensar, està clar, no? I com a reflexió final, si m'ho permeteu, deixeu-me posar aquest bocí de cançó molt coneguda també, de Joan Baez. Clar, això ara sona molt vell, però és així, és producte d'una època, dels passats anys 60, aquells anys oberts en el món. Jo me'n record quan era petit, en el cotxe de mon pare, amb aquell radiocasset de 8 pistes, unes cintes molt grossotes, i teníem el disc aquell, Gràcies a la vida, de Joan Baez, i d'aquell disc la cançó titulada El preso número 9.
El preso número 9 ya lo van a contestar. Este eres en la celda con el cura del penal. Porque antes te aman hacer la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer.
Bé, com a petita reflexió, aquesta cançó, no? Un home per amor, un crim passional, maten el seu millor amic, a la seva dona. De què va servir llevar-li la vida? Bé, és igual, ho deixem aquí. Cati, bibliografia, per favor.
Crímenes y criminales en la isla de la Calma, Mallorca, 1884-1951, d'en Jeroni Francesc Fullana Martorell, editat per Lleonard Montaner el 2006.
Perdona, Cati, a veure, si vos sembla, aquest serà el que sortejarem aquesta setmana. Ja sabeu, tots els que interactueu amb nosaltres teniu la possibilitat de dur-vos un exemplar d'aquest llibre, Crímenes y criminales en la isla de la Calma, editat per en Jeroni Montaner. Després en Sergio ens dirà com interactuar. I, Cati, pots seguir en la bibliografia?
Sí. També poden tornar a recomanar Crímenes d'Eivissa i Formentera, de Cristina Mandatur, reeditat el 2013 per Balafia Postal. Un altre llibre interessant és Cuenta atrás, la història de Salvador Puig Antic, de Francesc Escribano i publicat per Editorial Península el 2011.
Gràcies, Cati.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
en Sergio me diu, és que te veia emocionat, no t'ha volgut tear. Posaràs a les xarxes, per favor, totes les dades de contacte, en el Facebook, en el Twitter, bé, sí, o on vulguis. Sí, perquè no dona temps per més, no m'han volgut tear perquè m'han vist emocionat. I doncs, ja hi som, hem arribat en el fi del programa d'avui, i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I ara vos deixarem amb una mica de música, i en aquest cas una cançó molt coneguda per tots, però que tal vegada ignoram el seu verdader sentit, el seu significat, la seva manera de ser, o és per què. La va composar en Luis Eduardo Aute dies abans de les darreres execucions de penes de mort a l'estat espanyol. Era el setembre de 1975 i 5 persones varen ser afusellades. Pocs dies abans, Naute la va composar d'urgència, va sorgir de sentiment, va dir. I darrere una cançó que per ell d'amor hi ha un al·legat a sa mort, a una mort tràgica, horrible, com totes aquelles en ses que qualsevol individu, pel motiu que sigui, et sent, en sa legitimitat de matar a un altre. Aquesta sí és la meva opinió. A l'alba, Luis Eduardo Aute, Agui Pau. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Si te dijera amor mío que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué ser.